et preocupis, tots els dies surt el sol. I al matí treballem per fer-te costat.
Independentment de l'edat, de l'origen, la cultura i qualsevol altra circumstància, tenim uns drets que s'han de respectar. I avui, precisament, a la secció La Síndica Respon, el que volem fer és donar veus a les necessitats i les reivindicacions dels més vulnerables, els nens i els joves de la nostra ciutat, perquè ells heretaran el món que estem construint i, per tant, els hem de defensar. I per això avui ens acompanya l'Eva Avellan, la nostra síndica municipal de Greuges. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
I també ens acompanya la Marga Senciales, que és coordinadora d'infantil del grup d'educació en el lleure Pandora, al barri de Torre-romeu. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, síndic, a veure, quina és la situació dels infants a la nostra ciutat? Perquè moltes vegades quan parlem dels drets dels infants, no?, sempre pensem en els països del tercer món, que ja es vulneren els seus drets, però a casa nostra també, lamentablement, això passa.
Sí, passa sobretot arrel de situacions de vulnerabilitat dels pares que acaben afectant en els infants, no? És a dir, jo des de l'oficina, casos on l'infant sigui el directament afectat n'hi ha pocs, no? Sobretot són temes de bullying o temes d'assetjaments, que després si vols ho podem comentar, però al final, quan hi ha situacions molt crítiques, diguem-ne, de vulneració de drets de cara als pares, els infants n'acaben patint les conseqüències molt directament. I això sí que ens ho trobem i sovint.
De fet, el Consell Comarcal dona mala alerta, no?, que la pobresa infantil ja afecta el 14,5% dels infants vallesans, no?
És moltíssim, sí.
I 2.000 persones a la nostra ciutat, no?, l'equivalent a 627 famílies, segons Càritas. Això demostra que tot i que l'economia comença a recuperar-se, no?, a millorar, com diuen, doncs hi ha molts sabadellencs que estan estancats, que s'està cronificant aquesta pobresa amb el que això significa, no?
Exacte, hi ha situacions de pobresa cronificada, per exemple, amb temes d'habitatge, no?, de persones que estan en lloguers, que acaben sent desnonats, que passen a un altre lloguer, que acaben ocupant, que on hi ha infants pel mig, no?, que estan ja visquent en una situació permanent de precarietat, que forma part com de la seva vida diària, no? Llavors és molt difícil canviar paradigmes, no?, quan aquests nens creixin, on puguin, bueno, ho podrà dir molt millor la Marga, que hi treballa molt més, però que canviï una mica la seva autopercepció, no?, quan has viscut i estàs creixent cada dia en una situació de precarietat que no saps el que et passarà, no? O amb tot el tema de garantia alimentària, no?, que sí que és veritat que tenim el rebost solidari, etc., però també la varietat d'aliments, etc., és un problema que afecta molts nens i nenes de la ciutat.
Doncs parlem també amb la Marga, que és la coordinadora, com dèiem, infantil del projecte Pandora, que té les seves arrels en aquest barri, en el barri de Torre-romeu. Explica'ns primer de tot una mica la filosofia, els orígens del vostre esplai i també quins són els vostres objectius.
Vale. Pandora, no?, fa més de 30 anys que estem allà al territori, no? Van començar, no?, fent voluntariat la Loli, el David, no?, en els seus inicis, i després, bueno, van anar formant l'esplai, no?, i bueno, al final es va fent el grup d'educació en el lleure Pandora, no? Pandora treballa amb infants, en infància i amb joves. També tenim una part de mares de materno-infantil, que són mares joves, també monoparentals, no?, que també hi ha diferents problemàtiques, i fem, no?, molt desenvolupament comunitari al territori. O sigui, tenim una xarxa molt àmplia, treballem amb diferents agents i bueno, i això que deia, no?, del tema de la pobresa en els infants, doncs malauradament, no?, nosaltres allà al barri doncs ens ho trobem diàriament. O sigui, tenim moltes famílies, no?, que estan en situació de pobresa i bueno, acaba afectant, no?, als infants i no s'acaba donant, no?, una solució, no?, a nivell
sistèmic.
No? Sí.
Clar, perquè això és una pregunta. Qui és el responsable d'aquesta situació? Les administracions, la societat en general, les famílies, què hauríem de fer per revertir, no?, doncs, aquesta problemàtica i per defensar, sobretot, doncs, aquests nens i nenes?
Jo crec que és, no?, un problema de sistema, no?, tema administracions i de tot. Nosaltres, amb qui treballem més conjuntament, és amb serveis socials, no?, d'allà del CAP, i sí que hi ha situacions, no?, que es podrien millorar. O sigui, en aquest cas, bueno, vam trobar la síndica, no?, teníem un cas, no?, de, bueno, molt greu. I ningú, bueno, Pandora va actuar i ningú ens va donar resposta i vam derivar el cas a la síndica. O sigui que...
Què és el que passava en aquest cas? No sé si es pot explicar o...
Una mica per una sobre, mica... sense donar dades, però sí. Potser ho hem comentat alguna vegada, una mare amb tres menors a càrrec, víctima de violència, que havia tingut el seu menor d'allunyament, però després, bueno, va decidir treure-la. En la sentència de divorci es va repartir la casa, una meitat pel pare, una meitat per la mare, però la mare era l'única que se'n feia càrrec, no tenia cap mena d'ingrés, patia amenaces, saps allò? Venia pobra amb uns atacs d'ansietat.
Sí, situació límit.
Sí, que no, i els, clar, imagina't si la mare està amb aquestes angoixes diàries, que no dorm, amb aquests atacs d'ansietat, vull dir, fins i tot posar en perill la seva, podria haver posat en perill la seva vida, per el que deia, no? Clar, aquests nens, que estan visquent, no?, que estan rebent de tota aquesta situació, en un cas molt, molt greu, sí.
Perquè ells són conscients, moltes vegades, d'aquesta situació d'exclusió que viuen o...
Sí que s'acaben donant compte, o sigui, els més petits, no?, poden viure d'una altra manera, però bueno, ens trobem que hi ha joves, no?, ja,
sobretot els adolescents,
sí,
no?,
ja els adolescents ho passen,
van prenent consciència, no?, de la seva situació econòmica, social, precària.
I els infants això també acaben repercutint en ells, o sigui,
com?
No?
El seu... Perquè els oients es facin una idea, com afecta?
Són nens, no?, que, no?, quan tens 5-6 anys, no?, estàs a, no?, hi ha nens, no?, amb la mirada, tenim nens amb mirada molt trista, no?, conductes, o sigui, més violentes, no?, o sigui, més, no?, més nerviosos, més, acaba repercutint, o sigui, en el dia a dia d'ells.
Clar, és que és el que dèiem, no?, aquestes situacions, aquesta tensió, aquest estrès, no?, aquesta angoixa que viuen els pares, s'acaba, doncs, encomanant amb els nens, no?, perquè evidentment, doncs, veuen que la situació a casa és difícil, a més això es complica per el que deia també la síndica, moltes vegades no tenen garantit, doncs, una riquesa alimentària, no?, una diversitat, que no, moltes vegades si no fos per una beca del menjador no tindrien ni un àpat, no?, equilibrat al dia.
Clar, nosaltres tenim família, o sigui que, bueno, tenen el menjador, després estan allà a Pandora, no?, tenen el berenar, però clar, moltes famílies el sopar és, bueno, sí que tenen el rebost, però el rebost no acaba donant, no?, totes les necessitats que pot tenir una família, no les acaba cobrint.
Clar. I això després, clar, l'endemà ves a l'escola o ves a treballar, no?, amb tota aquesta càrrega darrere, psicològica i física, no?, I com pots aprovar o com pots intentar fer els deures, no? Estic pensant jo ara amb els nens, no?
Clar, per sort el projecte de Pandora els acompanya, no?, després de l'escola, no? I aquest acompanyament, sé que estàveu pendents de poder fer aquest acompanyament també, més de fer els deures i tot això, que fins ara no ho podíeu fer, però que és un bon acompanyament. Però clar, pensen tot el tema dels extraescolars, al districte 7 hi ha Pandora, però a altres districtes no hi ha altres serveis, però molts d'aquests nens no poden optar a fer un extraescolar com els que podrien fer els nostres fills, no? Si som afortunades, diguem-ne. Llavors, clar, també això discrimina.
Perquè també és un dret, el dret al lleure. Al joc, que és una manera d'aprendre d'aquests nens i nenes, no? També és un... Suposo que en el vostre esplai els joves troben, doncs, aquesta orientació, aquesta oportunitat, que a vegades no es presenta fàcilment en el seu entorn, i també és una manera de que no es passin les tardes al carrer.
Clar, és donar, no?, oferta a aquests infants i joves, no?, i que puguin fer, no?, o sigui, en el cas dels infants, no?, doncs tenen la tarda allà coberta, no?, amb activitats, tallers, o sigui, també fem reforç, i als joves, no?, doncs donar-li oportunitats i tot el tema de formació, d'orientació laboral, que també es fa allà a Pandora, o sigui, que s'intenta, des de Pandora s'intenta donar totes les oportunitats a tothom, o sigui...
Exacte.
Explica'ns una mica també, doncs, el perfil, no?, dels joves i les famílies que teniu vosaltres, no? Suposo que serà també molt divers i no sé si hi ha algun criteri per accedir-hi.
Nosaltres actualment tenim famílies magrebins, subsaharianes, també del territori, gitanos, vale? I també tenim famílies més normalitzades, no? O sigui que també va bé tenir perfils diferents perquè puguin conviure i no viure, no, només
per equilibrar els orígens dels nens, no? I també, exactament, clar, evidentment. I en aquest sentit, no sé si fins i tot teniu llista d'espera, així com deia abans la síndica que altres barris doncs no hi ha aquest servei, potser vosaltres també tenim, us trobeu saturats.
Tenim una,
o no?
Llista d'espera molt gran, o sigui, sí que tenim, donem cobertura a 100 nens, a infantil, i a joves estem 60-80, o sigui, però d'infantil tenim una llista d'espera de 60 infants, que és molt gran, o sigui, però que Pandora ja no pot
assumir més, no? Per això necessitaríem més recursos, no? Perquè qui finança Pandora? Explica'ns una mica també el funcionament, no? Perquè em sembla que també és una de les branques de la Fundació IDEA, que és una entitat que també actua per la protecció dels infants i joves, amb la seva incorporació a la societat. Explica'ns una mica l'organigrama, no?
Pandora depèn de la Fundació IDEA, no? La presidenta és la Loli. I després, bueno, tenim subvencions, no, de la Generalitat, de l'Ajuntament, perquè tenim places de serveis socials, no, del Centre d'Atenció Diurna. Després també tenim programes de la Caixa Proinfància, que fem diferents projectes i es poden subvencionar i així poder donar més cabuda als infants. I, bueno, una mica seria això.
Tots aquests projectes que ajuden, suposo, també, no, a la convivència, a la bona convivència en el barri, no, entre diferents cultures. Podries fer una mica també una radiografia, no?
Sí, sí, és? O sigui, a Pandora, i sí, a la població que tenim, no, o sigui, són persones, no, que hem fet molt vincle amb elles i quan tenen algun problema acaben venint abans a Pandora que a serveis socials, o sigui, que és molt xulo, ja, aquest vincle
que,
no, que acabes...
Que sou un puntal ja al barri, no? Que això acabes, és molt important, clar.
Acaba sent un referent molt important i et respecta molt, o sigui, al barri.
Enmig d'aquestes adversitats, no, que existeixen avui dia, com els acompanyeu, no, amb aquestes necessitats? Perquè dius, a vegades venen abans a nosaltres que serveis socials. Què és el que us demanen? Quins són els problemes? Què és el que els preocupa?
A vegades venen, o sigui, o ara ens trobem, no, que estan tallant rendes garantides, doncs acaben...
Això en vam parlar.
Acaben venint primer aquí, des de m'han tallat la renda garantida, tinc una visita a tal, he de fer un DNI, m'ha arribat una carta, no la sé llegir, informa, o sigui, és de tot. Tinc un problema amb el meu fill, o sigui... Es donen situacions de tot, sí.
Faig una petita falca sobre el tema renda garantida, que en vam parlar, crec, en el primer programa que vam fer, que va venir al Col·legi d'Advocats. En aquell moment, el Col·legi d'Advocats havíem parlat perquè ells poguessin demanar ser torn d'ofici. Ara ja són torn d'ofici de renda garantida a la ciutat. És a dir, que les persones que hagin de tramitar rendes garantides que tinguin denegacions poden anar al Col·legi d'Advocats de Sabadell a partir del mes de maig, perquè ja s'està fent tota la formació als advocats, etc., per poder fer els recursos d'alçada i poder, si tenen una denegació, poder defensar perquè la necessiten i perquè no està ben exercida, perquè saps que el tema de renda garantida és molt problemàtica. Aprofito per dir-ho en públic, no? Perquè
no, és molt interessant, és molt interessant perquè en vam parlar a principis de temporada quan van començar la secció, i clar, és molt interessant que diguis que ja en 15 dies, no, més o menys, doncs ja començarà a donar-se aquest servei que també doncs garanteix un dels drets, no, de
correcte,
proximitat i immediatesa, perquè clar, moltes d'aquestes famílies, si no havien d'anar a Barcelona amb el que això suposa, hospitalet,
moltes que no tenen ni per pagar l'autobús,
el viatge,
i a més el fet aquest de desprotecció, de no saber tampoc com funciona l'administració, no arribes allà, donen un paper fotocopia perquè l'omplis tu a casa i bueno, difícilment t'acabaran donant la renda, no?
Abans parlàvem de la importància del lleure, no, per a aquests nens i per a aquests joves. Explica'ns també, perquè suposo que també és una tasca de prevenció, no? Moltes vegades, el que feu vosaltres.
Sí, també el que s'intenta també és fer tasques, no, de prevenció, i Bueno, i el que s'intenta des de Pandora és, bueno, protegir, no, a l'infant, a les seves famílies, en la mesura de lo possible, no, el que està a les nostres mans.
Quins són els drets que creus que es vulneren més a casa nostra?
Interessant la pregunta, jo penso el tema de l'habitatge, que és, bueno, allà al barri ens trobem moltes famílies que estan ocupant, o... i bueno, és molt important. El tema de l'alimentació també, o sigui, crec que és molt important també, i serien els dos puntals, que...
El teu habitatge és un problema tan general i tan greu i tan complex i tan... Bueno, que no hi ha un abordament tampoc.
No.
Clar, perquè penso, aquests nens, aquests joves, ells són conscients que, per exemple, doncs, que els seus pares tenen una situació complicada, que han d'ocupar casa seva.
Home, molts ho són, clar. Sí, són molt petits, com deia la Marga, potser no, però a mesura que creixen, sí. És veritat que quan es produeix un dos, normalment hi ha pares que agafen els nens, els deixen amb la família perquè no ho visquin de primera mà, per tota l'angoixa que suposa i tal. Però clar, si tu estàs ocupant, estàs en una situació precària, llavors saps que en un moment o altre pots tenir X històries, no? Fins i tot movint dels mateixos veïns, que això també ha passat, no? I està criminalitzat, no?, pel fet d'estar ocupant, no?, quan si no estaries al carrer amb nens petits, no? Vull dir, també hi ha unes dinàmiques bastant complicades.
Creieu que totes les mesures d'austeritat derivades de la crisi s'han traduït en una inversió escassa, podríem dir, per combatre la pobresa i les desigualtats socials?
Jo crec que
potser s'ha donat molta assistència, però que no s'ha fet aquesta tasca, no? Més de previsió.
Sí, jo crec que realment l'administració s'ha vist completament desbordada, que no hi ha hagut una previsió de realment la problemàtica que s'hauria d'assumir. S'ha fet durant molts anys molta feina assistencial. És veritat que també amb el Pla d'Acció Social de Sabadell, no, que és a 10 anys vista, aprovat pel ple, etcètera, ja es vol revertir aquesta situació assistencialista, no?, i poder fer un treball més a llarg termini, més de prevenció i tal, però també és veritat que falten moltíssims recursos. I el tema de l'habitatge és un dels temes on realment no hi ha recursos habitacionals per tothom que en necessita ara mateix. El tema alberg, també n'hem parlat moltes vegades, no hi ha un alberg per les persones que es queden al carrer, no? Llavors, quan es van com suplint les coses com es pot, però no es
però
un
no
problema
es dona
que no resol.
Resposta, no?
Sí.
I clar, és una tendència que podríem dir és la mateixa arreu, no
sí,
és que passi
no
a la nostra
aquí.
Ciutat. Suposo que la pobresa al final demostra que és la nostra pròpia pobresa, no?, com a societat, que alguna cosa està fallant.
Correcte, i a més que és un tema que vaig fer un article al diari Sabadell fa uns mesos, perdó per mencionar un altre mitjà, no sé si es pot fer, però bueno.
Sí que es pot fer, evidentment, cadascú té el seu...
Exacte, doncs a partir de l'Observatori de Pobresa de Càritas, no?, que també el veu treballant aquí,
i
realment el tema de pobresa és tan sistèmic que, i ens pot afectar tant a tots i a totes, que abans era com molt etiquetat, no? Vull dir, ets pobre, segur que alguna cosa has fet, no?, per estar en aquesta situació, t'has endeutat massa, però al final és que ens pot tocar qualsevol de nosaltres, és que, no? I jo crec que aquest aprenentatge com a societat no el tenim ben assolit i encara continuem criminalitzant, no? I això és un tema també.
Totalment. De fet, abans que parlàvem de les beques menjadors, doncs només una de cada 5 famílies que van demanar-la, aquesta beca, tenen uns ingressos de renda al voltant de 7.400 euros, molt per sota també del llindar de la pobresa, fixat per l'IDESCAT, o sigui que...
Sí.
Realment, les administracions, és el que deies, no?, que també, doncs, perquè per exemple, la nostra ciutat, Sabadell és el quart municipi que més recursos hi destina, amb 400.000 euros en el tema de les beques menjadors, però encara, tot i així, ens quedem curts.
Correcte, com que no hi ha prou recursos, m'han arribat queixes de beques menjador, però ja no tant de que no s'hagin atorgat, sinó de que no s'han pagat en els proveïdors del servei, no?, que estan fent cantina, no van donant, i això n'he tingut més d'una, i potser en alguna altra, no? Van passant els mesos, ells van subministrant els aliments, òbviament, en els nens i nenes que hi van, però l'Ajuntament triga molts mesos a pagar-los, i llavors estan suportant el cost de les beques menjador a empreses que estan donant aquest servei, no? Cosa que tampoc ha de ser. Però és veritat que com que beques menjador, els diners que hi ha destinat són X, el llindar cada vegada ha de ser més baix, no? Si tens rendes més altes, que ja veus renda més alta de 10.000 euros anuals per una família de 4 persones, i em diràs tu, no?
Clar, pues ja jo, no hi pots optar. Jo penso, no sé com ho fan, mans i mànigues i tot i així, clar, el que dèiem abans, no? Aquesta angoixa, aquests nervis, la salut també, al final acaba repercutint aquesta pobresa. Conversem també amb la Maria Jesús Larios, que és adjunta del Síndic de Catalunya pels Drets dels Infants. Bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació, també? Perquè ens hem centrat molt al Vallès i a la nostra ciutat, evidentment, però quina és la situació a Catalunya? També es vulneren aquests drets dels infants? Quins són els més perjudicats?
No he sentit tota la intervenció, però entenc que s'ha parlat segurament de casos o de supòsits molt semblants als que des del Síndic de Greuges de Catalunya doncs ens arriben i denunciem i plantegem millores. Així que es feia esment ara doncs a la situació de pobresa. Nosaltres el tema de la pobresa infantil és un dels aspectes que més ens ocupa i ens preocupa al Síndic de Greuges de Catalunya, perquè des de la crisi econòmica que situem doncs a l'entorn del 2008-2009, doncs va haver un increment molt important de la pobresa infantil i de la taxa de pobresa infantil, que es feia esment ara, també, i de fet no s'ha revertit de manera clara aquesta situació de pobresa. D'alguna manera s'ha enquistat, i les polítiques que en algun cas estan de més de l'austeritat o de les anomenades retallades, doncs van reduir algunes prestacions que encara no s'han recuperat, tant des de nivell, sobretot les prestacions a nivell autonòmic i també alguns que procedents de pressupostos estatals. Per tant, i això afecta doncs a tots els aspectes de la vida dels infants. Es feia esment a les beques menjador. Aquí sí que s'ha fet un esforç important en les beques menjador, però estem parlant d'un aspecte concret de què és el menjador escolar, però no s'ha recuperat, per exemple, ajuts per activitats extraescolars, no s'han recuperat ajuts per compra de material escolar i d'altre tipus, doncs, per revertir aquestes situacions. I també parlem doncs temes que afecten a la salut mental, a les llistes d'espera també, que afecten els infants i que tenen un efecte més important en el seu desenvolupament, i molts altres aspectes. És a dir, la pobresa, com es feia esment, o la desigualtat, afecta doncs a molts infants, i això té uns efectes molt importants en el seu desenvolupament, perquè afecta a tota la resta de drets. Afecta el dret a l'educació, perquè no té ple accés a totes les, no, el que estava dient, no? Activitats escolars, que també són molt importants, el desenvolupament amb el lleure, o també afecta la seva salut mental i emocional, perquè si no té la possibilitat d'accedir, o infants amb alguna discapacitat, doncs que tampoc poden, doncs no tenen tot el suport perquè no s'ha desplegat suficientment tot el suport a l'educació inclusiva, i no poden tampoc compensar-lo si les famílies no tenen capacitat econòmica. És a dir, afecta a tots els seus drets, no?, de manera multifactorial. I aquest és un dels aspectes que el síndic més li preocupa, i ha fet moltíssimes propostes, recomanacions, seguiments.
Clar, cal impulsar lleis per evitar aquesta cronificació de la pobresa, per evitar, no?, aquestes desigualtats, com hi ha en d'altres països que també es destinen molts diners en aquests aspectes com l'habitatge, l'alimentació, la salut. Què demanaríeu vosaltres, amb l'experiència que teniu totes tres, com podríem ajudar doncs a revertir aquesta situació?
Sí, Maria Jesús, no, digues.
Sí. Doncs més que lleis, pressupost, gairebé, diria, perquè si mirem les lleis, la llei d'infància, la llei d'educació de Catalunya o altres lleis, reconeixen un dret a accés en condicions d'igualtat, reconeixen també uns dret a l'habitatge, fins i tot, és a dir, qualsevol infant ha de tenir un dret a un nivell adequat de vida, i això està reconegut a la llei d'infància de Catalunya. El que passa és que a la pràctica nosaltres, per exemple, darrerament tenim molts casos de desnonament de famílies amb infants, i de desnonaments de famílies amb infants que no tenen accés a habitatges d'emergència.
Sí, aquí s'ha dit també.
Sí. I que acaben donant-los doncs una pensió que és absolutament inadequada perquè aquest infant, aquests infants, nens o nenes, es desenvolupin amb normalitat i la seva vida i tinguin accés a la resta de drets que estan desenvolupant i que tant afecta, no?, el que és el seu ple desenvolupament de tot, no?, emocional, psíquic, formatiu, etc. Mm-hmm. Per tant, més que ells, calen polítiques socials que permetin a les famílies accedir amb normalitat, aquest també és un tema que crec que estarem d'acord, no tant demanar ajuts i demanar prestacions, sinó que les famílies puguin accedir amb normalitat als serveis. Doncs a través de la provisió pública de serveis, des de l'educació, la salut i també l'àmbit del lleure o la provisió pública, i també les famílies, doncs que allò que el mercat de treball no garanteixi, doncs puguin també accedir amb rendes a la vida normalitzada i a comprar i a garantir el dret a l'alimentació dels seus fills de manera normalitzada. Això implica també tenir calefacció, gas i electricitat a casa. És a dir, és tots els elements que afecten a la vida i a la qualitat de vida dels infants.
Uh-huh. I que no hem parlat també, Maria Jesús, també de la situació dels menors tutelats, els menors estrangers no acompanyats, que arriben sols com els que ja són aquí, no?, que és una minoria, però que també són vulnerables i dels més invisibles.
Sí, aquesta és una realitat que s'ha fet més visible, malauradament, per les mancances, no? En els darrers mesos hem vist situacions que segurament coneixereu, no? De estades inadequades, albergs o situacions inadequades. I també és un fet, és a dir, des dels síndics plantegem i defensem que són infants i, per tant, menors d'edat tenen dret a la màxima protecció. I en aquest sentit cal donar-los aquesta protecció, cal preveure les arribades, cal coordinar-se amb altres comunitats autònomes, cal també que l'Estat d'alguna manera pugui fer una funció de coordinació, perquè de vegades s'arriben d'altres comunitats autònomes sense derivacions adequades, de manera que tampoc et permet planificar aquesta atenció. Certament, la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d'Atenció a la Infància ha fet un esforç important en quant a la provisió més d'emergència de les increments, no? Parlem d'en els 2-3 últims anys, s'han anat doblant les arribades, no? O sigui, el 2015 eren 300, el 2016 eren 700, 2017 800 i l'any passat eren gairebé 3.000 els que van arribar a Catalunya, el 2018. Per tant, evidentment hi ha una arribada important i això s'ha de planificar. No es pot improvisar com s'ha fet. S'ha improvisat a través d'albergs, a través de llocs inadequats, no? Ciutat de la Justícia, mentre es practicaven les proves i les identificacions. Per tant, cal millorar, i encara hi ha mancances, cal continuar garantint quan arriben, tota l'atenció, i, molt important, que de vegades se'ns oblida perquè pensem més en l'acollida inicial, la transició, l'emancipació, els recursos formatius que han de poder accedir per després, no?, quan facin els 18 anys, que molts arriben molt propers als 18 anys, puguin continuar amb la seva inclusió, no?, perquè si no tornarem a la casella de sortida, no?, si després cauen, com de vegades passa, tot i que hi ha uns ajuts a la transició a la majoria d'edat, poden caure si no tenen documentació, si no tenen accés al mercat de treball, doncs cauen en la vulnerabilitat, en la situació de carrer.
Evidentment, per tant, perquè no tenen aquestes xarxes, només els donem aquesta intervenció assistencial fins que tenen 18 anys i després els deixem. Evidentment, és una situació molt complicada i molt difícil, que és urgent ja a dia d'avui i que, com explicaves, cada vegada arriben més nens i joves en aquesta situació i que, per tant, necessitem aquests recursos i necessitem aquestes polítiques transversals que garanteixin els drets, les oportunitats i també la responsabilitat de tots, no?, amb aquests joves per protegir-los.
Sí, sí. Cal responsabilitat de tots. Està molt ben precisats. perquè no és una responsabilitat només de la Direcció General d'Atenció a la Infància, sinó que és una responsabilitat de totes les administracions, les locals, també, les locals que tenen doncs, l'obligació de garantir, diguem, amb els seus recursos, no? Si ja s'ha d'instal·lar un determinat centre de protecció, doncs també posar a disposició totes els, tant el sòl com els mitjans que tinguin. També han de garantir l'empadronament, que de vegades hi ha dificultats per a l'empadronament perquè estem aplicant una normativa d'empadronament que està pensant en els infants d'aquí i que poden presentar documentació i que es demanen unes garanties, cosa que no es pot aplicar als menors no acompanyats. Per tant, han de ser flexibles també a l'hora d'empadronar els infants, les administracions locals, i també em refereixo a altres, també a la pròpia societat, quan veiem la responsabilitat de tots. Darrerament s'han produït alguns fets que, per molt que siguin no generalitzats, sí que són absolutament condemnables i criticables i que s'han de rebutjar de manera absoluta, com doncs algunes situacions de violència o situacions de rebuig d'algunes persones d'aquí en relació als infants que estan en aquests centres de protecció. Mm-hmm. No? Que, per tant, és responsabilitat de tots,
sí.
Participar doncs, en tot allò, des de les responsabilitats diverses, evidentment, mm-hmm. la més directa, és de les administracions, però també és de la societat, efectivament.
Clar. Hem de canviar la mirada i deixar de culpabilitzar doncs, els més vulnerables. Moltíssimes gràcies, Maria Jesús Larios, adjunta del Síndic de Catalunya, per aquesta defensa i aquesta tasca diària que feu. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada igualment. Adéu.
Doncs molt contundent també, no, Eva?
Sí, sindical, sí.
Amb els seus raonaments, no? Amb els seus recursos, amb tot el que demanava, i esteu d'acord que afegiríeu vosaltres?
Bueno, jo bàsicament el fet de que les persones han d'estar sempre al centre de les polítiques que es facin i, bueno, a vegades hi són i a vegades no hi són.
Calen més polítiques transversals, no? Podríem dir.
Calen, sí, però sobretot el punt aquest de priorització, saps? És a dir, hem de prioritzar a determinades situacions, perquè és que al final el que estem fent és tenir la societat, tenim la societat que
quina
tenim
societat,
perquè,
clar.
Correcte, i la societat del futur, que són aquests nens i nenes, serà el que ells van aprenent ara, no? Llavors crec que és molt important, és que crec que ens beneficiaria molt a tots si canviéssim la mirada, com deia Maria Jesús també, no? I no criminalitzéssim a les persones simplement pel que tenen o el que deixen de tenir, i sobretot aquests nens que ja estan patint situacions molt dures, doncs poder-los acompanyar d'una altra manera, amb una mirada diferent, simplement, com a societat.
Marga.
I, bueno, sobretot, protegir aquests infants, o sigui, és que és essencial, no?, per un futur, o sigui, que si no, no tiraríem endavant, no?, si no tenim en compte i prioritzem.
Prioritzem i desencallem aquestes situacions, aquesta pobresa, no?, que dèiem que es cronifica i que aquests nens i joves es mereixen també un altre futur. Moltíssimes gràcies a totes dues i que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.